els podcasts de Ràdio Estel.
L'Obra Cartes, cartes úniques de personatges únics. L'Obra Cartes, amb Joan Trias.
Hola, què tal? Benvinguts, benvinguts a una nova edició de l'Obra Cartes de Ràdio Estel. Salutacions cordials a la direcció i al control tècnic de Jordi Carretero, a la producció de Ferran Capdevila i David García, i la nostra cercacartes particular, Isabel Blasco. Mirin, el 15 d'octubre de 1940, Lluís Companys es convertia en l'únic president europeu escollit democràticament que moria afusellat durant el segle XX. Després d'un consell de guerra sense garanties en què va haver d'escoltar mentides i calúmnies sobre la seva vida privada, Companys va ser condemnat, i llegeixo textualment, como responsable en concepto de autor por adhesión del expresado delito de rebelión militar a la muerte. Avui el nostre protagonista va ser president de la Generalitat, va ser diputat al Congrés dels Diputats, va ser exiliat, va ser moltíssimes coses, i per parlar-ne d'ell avui en volem parlar i tenim ja preparadíssim aquí a la taula el nostre historiador de capçalera, Joan Pallarès, què tal?
Hola, què tal?
Companys, déu-n'hi-do, delicat, el tema?
Sí, és un personatge realment controvertit, i fixa't bé, en aquest moment deies, diguéssim, de... acusat de rebel·lió militar. Uh-huh. És a dir, no sé com es pot acusar un civil de rebel·lió militar. És una cosa que a mi em fa sempre fressar, no? És a dir, normalment un militar es pot tocar la rebel·lió civil, però rebel·lió militar
jutge...
té coses d'aquells sumaris.
Exacte.
Que tampoc han canviat tant.
Un judici...
El jurídic sembla que va per l'estil sempre.
Un judici sumaríssim que va canviar la vida dels que envoltaven a Lluís Companys i va deixar sense vida amb un president electe aquell 15 d'octubre del 40. Avui volem parlar sobre la darrera etapa del president Companys, sobre aquell exili. Què va significar per ell i per la seva família aquell exili i aquella detenció fins a la seva mort? Lluís Companys, Joan, va haver-se d'exiliar per què?
Bé, en aquells moments, l'avanç de les tropes franquistes, doncs, era evident. El dia 23, quan estaven pràcticament, pensa que el 23, estaven al massís de Garraf, estaven a dalt de l'Ordal, estaven ja a Martorell, pràcticament era la caiguda de Barcelona era imminent, i ell, doncs, va al camí de l'exili, va per diversos pobles de la província de Girona, i al final, doncs, ja quan ha caigut Barcelona i ha caigut ja Girona, doncs ell passa a França, per allà a la Vajol, vull dir que arriba cap a les illes, i aquella població doncs, francesa passen. I passen amb unes circumstàncies curiosíssimes, no? Uh-huh. Perquè el normal seria que haguessin passat tots. Anaven també el president de la República, anaven... i ell va amb el president basc Aguirre, que estava exilat ja llavors ja a Barcelona, el País Basc ja feia anys que estava, anys o un any i pico, que estava ocupat ja, i bé, doncs marxen, el president de la República Espanyola no vol sortir amb presidents autonòmics, i doncs planten Companys i marxa ell sol, no els espera, i llavors Companys ha de passar amb la guerra cap a l'exili. I després a l'exili no és que siguin bufar i fent polles, primer se'n va a Perpinyà, de Perpinyà ja passa a París, i després de diverses circumstàncies arriba a la Bretanya,
que és on s'hi queda, eh?
Sí, és on s'hi queda i on
s'ha detingut. I després és detingut, exacte.
Que, com s'ha demostrat recentment els historiadors, sobretot en Benet, de que no va ser la Gestapo, que diem sempre, sinó que va ser la mateixa policia militar, la Wehrmacht, que van detenir amb Companys, i naturalment el van extraditar ràpidament a Madrid, el van portar a Madrid, després de Madrid, torturat a la Direcció General de Seguretat, va passar a Barcelona, on amb un judici sumaríssim i rapidíssim i pràcticament ple d'irregularitats, per descomptat, doncs va ser afusellat sobre les 7 del matí del dia 15 d'octubre d'aquell 1940, i que feia tot just doncs, un any i mig que havia marxat. Havia deixat de ser president de la Generalitat, no havia deixat de ser president de la Generalitat, continuava sent president de la Generalitat, però que havia tingut de marxar a l'exili.
Desgranem una mica de tot això, Joan, si et sembla bé. Com és la vida del president a l'exili? Durant l'exili, per cert, com deies, no només és la policia francesa, la policia nazi, que està vigilant el president Company, sinó que es fa protagonista un policia espanyol, Pedro Urraca Rendueles, que és qui el va vigilant constantment i qui avisa la Gestapo d'on viu el president Company.
Avisa, el localitza i ell és present, l'interroga quan està a la Santé, a la presó de París. Uh-huh. Ell mateix l'interroga i ell mateix se n'encarrega de portar-lo, d'acompanyar-lo fins a l'estat espanyol i d'entregar-lo a la Direcció General de Seguretat a Madrid. Uh-huh. És a dir, ell mateix. La vida del president Companys a l'exili no difereix en grans trets del patiment de la majoria de catalans que es van haver d'exilar també aquell 1939. És molt, molt paral·lel. De fet, ell va marxar sense un duro. És a dir, tots aquests dictadors d'Amèrica Llatina o d'Europa o de bon sigui que han sigut marxar per un cop d'estat, han marxat sempre amb unes maletes plenes de diners, amb unes comptes corrents a l'estranger doncs completament plenes, i en el cas d'en Companys, doncs va sortir amb el que portava, pràcticament sense un duro a la butxaca, i evidentment doncs, l'exili tampoc, en un país derrotat, no, tampoc les democràcies, el tema català, tampoc es van portar massa bé, i evidentment, tot i que es van intentar organitzar, doncs va anar sempre a residències molt discretes, en llocs molt discrets, i sobretot ell l'obsessió que tenia és de no deixar, no abandonar el seu fill gran, en Lluïset, que doncs tenia una petita discapacitat i evidentment estava en una institució doncs acollit en una institució, i evidentment doncs, ell no va voler, amb la por que caigués a mans dels nazis, pràcticament que es pogués fugir a Mèxic tranquil·lament, i va preferir quedar-se a França perquè anava buscant el seu fill, que amb la invasió alemanya, esclar, va ser l'altre hàndicap que els hi va caure, que en aquells moments, mentre estaven a la República Francesa, encara vivien en certa tranquil·litat, però a partir del moment que els nazis van ocupar doncs tot França, es van quedar pràcticament en la més completa clandestinitat.
De fet, també parlarem del seu fill més tard, perquè és el mateix Companys qui li deixa càrrec de la seva dona, Carme Ballester, perquè s'han fet cura del seu fill per ser malalt d'esquizofrènia. Parlàvem, però, del seu exili ara mateix. La seva detenció és una detenció molt dura, i que viu molt durament, Carme Ballester.
Sí. La Carme Ballester va ser una dona, era una dona de caràcter, però en aquest cas suposo que després de tot el patiment que havia tingut li va ser doncs molt fort. La Carme Ballester el 6 d'octubre del 34 es va negar a abandonar el Palau de la Generalitat, va voler estar al costat del seu company, i bé, quan va estar al penal del Port de Santa Maria, doncs va continuar fomentant doncs la solidaritat amb ells, una mica liderant les dones dels altres presos polítics que hi havia en aquells moments condemnats, i va ser una dona amb un caràcter molt, molt fort, no? I al final, doncs, bueno, el 36, quan en Companys va obtenir el divorci de la seva primera dona, de la Mercè Micó, llavors en qui es havia casat el 1910, doncs llavors es va casar amb la Carme Ballester. Però una dona, una figura apassionant, una figura que don molt de joc.
Una figura apassionant i apassionada per al seu marit, per el president Companys. De fet, qui vulgui saber una mica com va viure Carme Ballester, que la tractarem en un altre programa, perquè déu-n'hi-do quina dona, eh? Mm-hmm. Però qui vulgui saber com va viure Carme Ballester aquesta detenció del president Companys, dir-vos que l'historiador Joaquim Aloy va localitzar a l'Institut Internacional d'Història Social d'Amsterdam un manuscrit de 9 pàgines escrit per Carme Ballester, en què l'esposa de Companys narra en primera persona la detenció del seu marit a la Baula, a Bretanya, on, com ens deies, Joan, i una de les coses que especifica és, per exemple, que ella va a la presó on ell suposadament hi és, i allà no li diuen res, ningú se'n vol fer càrrec, tothom se'n desentén, però a Ilàs hi ha un policia que li diu veritablement on és, perquè el traslladen, eh?
Sí. Ell, d'allà de la Bretanya, el porten fins a París, primer. Està a la Santé, a la presó de París, i després ja és ràpidament extraditat. I a més va ser bastant ràpid, perquè pensa que el van detenir el mes d'agost, és a dir, que és cap a mitjans d'agost, i el van afusellar el 15 d'octubre.
Jo deia abans de París, Joan, passa per la Vila Carolina.
Aquest
Companys, va amb una torre
on
per cert, es troba amb el president Tarradellas.
Sí, amb el Tarradellas, sí.
I es veuen els tres ràpidament. De fet, Carme Ballester veu un últim instant Companys, tot i que no la deixin passar, i d'allà sí que va a París, on per cert sí que és tractat com un pres, evidentment,
sí.
Però només com un pres. A Madrid canvia la història.
Un cop passa
cap a Irún, canvia la història.
És torturat, és un fet ja acceptat completament. La seva germana li troba les camises plenes de sang, i és dit maltractat a cops, apallissat, i fins que al final, quan és portat a Barcelona, i és portat a Barcelona pràcticament molts pocs dies, perquè ja l'afusillen. I fixa't aquí, que és un cas, hi ha dos casos únics, és a dir, tots els afusellats que hi ha de la guerra civil, de la repressió franquista, tots ho són al Camp de la Bota, i en canvi hi ha dos casos únics que són afusellats a Montjuïc, que són el president Companys i el general Escobar. Són els dos únics que són afusellats allà perquè no els volen treure, no volen córrer riscos amb aquests personatges de treure'ls a fora, i en fi, tot i que la repressió era molt forta i que pràcticament era impossible de moure's, intenten per tots mitjans de que la cosa passi inadvertuda i que no hi hagi una reacció exterior.
Abans de ser afusellat, però, el president Companys li dona temps d'escriure dues cartes. La primera d'elles, l'escoltem avui, és aquesta carta que Companys li fa a la seva dona, Carme Ballester, una carta interpretada per Albert Vilapinyol, educador social i animador sociocultural, i que sona així.
A la meva estimada esposa Carme Ballester de Companys. Esposa meua, la més bona i estimada de les esposes. T'escric a la vella del Consell de Guerra. Penso que podré entregar a la Ramoneta una quartella que he fet, i si de cas, en els últims moments, les conversacions verbals i últimes. També aquesta carta, i una per la meva filla Maria, tot lo que serà tramès quan sia possible. No faria falta lo que dic en la quartilla repetida, però ho he fet també per tu mateixa, vida meva. Conec la teua bondat i t'estimo tant que una de les coses que més me preocupen, aimada meva, Carme meva, ets tu. En aquella quartilla vaig consignar la meva absoluta confiança en tu. I vull que no oblidis que has de ser previsora per la teva salut, que necessites cuidados, i que jo et recomano i t'ho mano en lo menester que no t'abandonis. Si el meu fill viu, no penso que manquin l'ajut dels meus amics. Per altres conductes, potser el meu defensor, potser rebràs altra carta, expressió del meu amor, doncs aprofitaré tots els conductes que tingui. Reacciona, repeteixo, contra l'abatiment. Relaciona't, distreu-te, així ho vull. Cerca companyia d'alguna família, potser més tard, i quan sigui possible, les meves germanes. Fes lo que te dic, perquè jo, el teu Lluís, ja no patiré. Així desitjo que ho facis, amor meu. Busca també el consol de les creences i el trobaràs. Me sento serè i tranquil. És Déu que ha posat les coses i les decisions per donar-me aquest destí i m'omple d'una serenitat extraordinària. Li dono les gràcies, pujavent tots de fer el mateix camí, m'ha reservat una fita hermosa per Catalunya i els meus ideals, que revaloritza la meva humil persona. Tu, que m'estimes i has d'estimar, doncs el record que pugui deixar, has de comprendre això. No admetis, doncs, condols ni ploris, aixeca el cap. Aquesta mort que afrontaré plàcidament i serenament dignifique. Vida meua, moriré estimant-te. El teu retrat el portaré amb mi. I el darrer pensament serà per tu i els meus fills, amb l'amor a Catalunya. Te besa el teu espòs, Lluís.
L'obra cartes, cartes úniques de personatges únics.
Doncs personatge únic, Lluís Companys, a qui li posava veu i li volem donar les gràcies, com no podia ser d'altra manera, avui Albert Vilapinyol, educador social i animador sociocultural, per cert que viu molt a prop d'on va néixer el president Companys, allà al Tarrós. 29 d'agost, Companys, sempre custodiat per Pedro Urraca, esmentàvem abans qui era i diversos agents alemanys, és conduït en cotxe fins a Irún, a la frontera amb l'estat espanyol, on és lliurat a les autoritats franquistes. En Joan ens deia ara mateix, en Joan Pallarès, ens deia allà a Madrid ja canvia la cosa, allà és torturat, el tracten molt malament, se li fa el judici sumaríssim i ve cap a Montjuïc, eh?
Sí, i a més, Companys sap en tot moment el fi que li espera, i aquí el veiem amb aquesta carta com un home d'unes conviccions profundes, amb el que creu, amb el que veiem també una persona amb un sentiment religiós, amb una fe molt ferma, i evidentment doncs, no es fa cap esperança, vull dir, té molt clar el que li passarà des del primer moment, i malgrat tot això, malgrat les tortures, malgrat tot el mal que rep, doncs no s'esquerda, continua realment amb un amor ben digne i bé, és un exemple de vida que, bé, possiblement si va tindre com a president de la Generalitat els seus encerts i els seus desencerts, però realment amb una mort tal com la que va tenir, doncs, ell mateix ho diu a la carta, no? Autènticament és una mort molt vella, és una mort molt bonica i és una mort doncs, que, en certa manera, sent la dona, és a dir, oferent a la vida amb tota la tranquil·litat del món. Sobre la Carme, evidentment, s'ha de dir que la destinatària de la carta, quan li parla de la Ramona, la Ramoneta, diu, esmenta, és una de les germanes de Companys, i també s'ha doncs, de dir que amb el fill Lluïset, doncs, ell va estar, la Carme va estar fins als 56, jo diria que és quan va morir en Lluïset, doncs el va cuidar, es va fer càrrec d'ell, i bé, la Carme Ballester doncs, va morir als anys 70 ja, dintre dels anys 70. I, per tant, no va arribar a veure el moment de la transició, però sí que pràcticament els últims moments ja del franquisme, ja quan ja hi havia certes esperances de llibertat. I la Carme Ballester doncs, es va mantenir sempre molt discreta, després molt fidel, i va ser una dona doncs, que potser hagués pogut tindre un protagonisme més gran dintre d'aquell exili català doncs a França i a Mèxic, i en canvi doncs, ella es va mantenir amb un to molt discret.
Com dèiem, en parlarem en un altre programa de qui era Carme Ballester, perquè
sí, val la pena,
Déu-n'hi-do quina dona. Jo n'extreia dues coses d'aquesta primera carta que escoltàvem de Companys. La primera és la seva fidelitat a Catalunya, el seu amor profund al seu país, i la segona, la serenor amb la que comença a entendre que morirà, que morirà en poques setmanes.
Sí, ell, pràcticament, la carta, el moment que escriu la carta, ja tenia la sentència doncs, del Consell de Guerra dictada. Ell, quan va entrar al Consell de Guerra, dubto que esperés alguna altra cosa, i si encara, quan va ser extraditat, encara podia... No crec que albergués cap esperança, però si encara en tenia, podia tindre alguna, doncs quan va arribar a la Direcció General de Seguretat, doncs suposo que ja va quedar molt clar de com anaven les coses. I, torno a insistir, és una persona que va marxar sense res, és a dir, que va marxar pràcticament amb el que portava.
Tot i que li buscaven els diners, a casa?
Sí, bueno, bé, tot això...
Ens deien, tenien tots els diners de la Generalitat, doncs no?
Bueno, i la família va patir, doncs, expolis descarats.
Expoli i escarni.
Sí, va ser terrible, perquè realment la mà, diguéssim, d'aquella injustícia era molt llarga, i evidentment arribava doncs, a tot arreu i als racons més insospitats. En el cas concret del president Companys, el veiem doncs, una persona en aquest sentit molt serena, molt tranquil·la a l'últim moment, i que segurament ell s'hagués buscat la sortida, com van buscar molts altres polítics de primera línia, de l'exili cap a Mèxic, doncs al moment de ser ocupada el que és la França doncs, per part dels nazis i quedar el règim de Vichy, doncs a l'altra part, règim titella dels alemanys, hagués pogut buscar la sortida, marxar a l'exili, marxar a Mèxic, marxar a un altre cantó, i ell doncs, es va preferir quedar, sobretot, amb aquesta vessant humana del seu fill, però realment que tampoc volia passar com un president fugitiu.
Ens deies, i en recordaves i feies ben recordar-ho, que Lluís Companys, malgrat tot, va tenir aquesta mort vella perquè es va donar pel seu país. Li va sortir malament a les autoritats franquistes la mort de Companys?
És difícil de... Aviam, malament en el sentit d'internacional, en aquells moments no. Pensa que el món estava en aquells moments ocupat mirant altres coses i realment, amb tota la repressió que hi va haver, va tindre autènticament allò patent d'acords i va poder fer el que li va donar la gana. Les democràcies... Hi havia un altre perill també en aquells moments, en aquells anys d'usos, que hi havia l'altre perill a l'altre cantó, primer el perill dels nazis, després el perill dels russos, i les democràcies doncs, van preferir més una Espanya en dictadura que no pas córrer riscos de que anés a passar els blocs dels països de l'est, i evidentment la jugada jo crec que li va sortir, bueno, encara li ha sortit imponent, encara des d'hores d'ara encara és el moment de disculpar-se i encara és el moment de... Jo crec que la figura d'en Companys no ha estat rehabilitada tal com caldria per part de les autoritats espanyoles, que evidentment no són el règim franquista, però sí que algun gesto més clar, més nítid el podria tenir.
Escoltem aquesta segona carta que Companys encara li va donar temps d'escriure, una carta que Companys escrivia a la seva filla Maria, en aquest cas interpretada per la seva neta Montserrat, i que va fer en directe per al programa de TV3 El Favorit des del Terrós. Sonava així aquesta carta.
L'obra cartes.
Estimada filla meva, neneta meva, a la veja del Consell de Guerra, t'estric aquestes ratlles que confiaré, si m'és possible, a la meva germana Ramoneta. Filla meva, no ploris, no t'entristeixis. Pensa en el teu fill i en el teu marit i segueix en optimisme el camí de la teva vida. Et deixo un nom net de tota mala intenció i voluntat i moriré per Catalunya i per lo que ella representa. Serà una mort bella, de la qual donaré gràcies a Déu i dignificarà la meva humil persona. No sé res del meu fill, el teu germà, ni m'ha estat possible comunicar-me ni rebre noves de la Carme, que va quedar a França dolorida i malalta. Filla meva, a la que sempre he estimat tant, ensenya el teu fill a recordar i estimar la memòria del seu padrí. No ploris. Comprèn que amb aquesta mort el meu nom, que és el teu, queda més dignificat. Tens una família, un fill, un hogar i segueix serenament el teu camí. Rep, filla del meu cor, la bendició i els últims bes del teu pare.
L'Obra Cartes, un programa de cartes.
Un home amb gran vocació política, Lluís Companys, amb una gran vocació de president, de gran estima pel seu país i amb gran estima familiar, Joan.
Sí, i a més, Companys era un gran pare, aquí amb la carta es nota, es nota amb l'amor cap al seu fill gran, el Lluïset. Lluïset ja tenia llavors... Era una persona ja d'uns 27 o 28 anys, vull dir, a final de la guerra, ja tenia 27 o 28, diria que havia nascut ell. Companys es va casar amb la Mercè Micó el 1910, és a dir, que ell va néixer sobre el 1911, 1912, per tant, ja eren, la filla era després, la Maria de l'Alba, i, bueno, doncs era una persona amb un gran interès. Però a mi, a part, l'escoltar tot això, jo he vist més d'una carta inèdita, inclús recordo una que està escrita amb roba bruta i d'una persona pues, que estava condemnada a mort també, que va ser doncs, afusellada al Camp de la Bota, i realment em venen la imatge, les històries, la multitud de cartes que es durien a escriure semblantes a les del president Companys, uh-huh. I evidentment doncs, la quantitat de persones que també van morir sense poder fer ni tan sols una carta. I quan estic parlant de morts, estic parlant de morts des del 1936, és a dir, tots aquells que van acabar doncs, l'any, el juliol, agost, setembre del 36, van acabar omplint les cunetes de Catalunya, la repressió que hi va haver-hi, els que van morir al front i que no van poder enviar una carta, doncs, acomiadant-se de la seva mare o del seu pare o dels seus germans, els que van morir als camps de concentració, que tampoc van poder escriure cap carta, i, evidentment, doncs, en aquest cas, companys, dintre de totes aquestes morts, terribles morts, que es venien produint del 36, ell almenys, i això ens ho demostra amb les dues cartes que hem escoltat, encara està conscient de que és un dels afortunats que pot ofrenar la vida i que, bé, en certa manera no és una mort d'aquelles anònima.
Ens queden 3 minuts i vull fer 3 coses, així que anem per feina. La primera és recordar Francesc Ballester, nebot de Carme Ballester. Ell també va ser detingut, juntament amb Lluís Companys, i cal recordar-ho també així. La segona, Joan, preguntar-te rapidíssimament què en queda d'aquell judici. L'estat espanyol n'ha demanat perdó alguna vegada? Ha anul·lat aquell judici sumaríssim?
Aviam, no es tracta només del judici de Lluís Companys. Aquí jo crec que, evidentment, el president màrtir és un símbol pels catalans, però ja fins la més mínima persona, el més ínfim que va ser condemnat, jo crec que s'han d'anul·lar tots els judicis, absolutament tots, i evidentment s'ha de rehabilitar totes aquelles persones, no tan sols les que van morir, sinó les que van sobreviure, que n'hi van haver moltes que van sobreviure amb anys de presó, amb repressió, amb inhabilitacions, i, en fi, ja sé que és molt tard, no s'ha fet fins ara, però no estaria malament que almenys la rehabilitació per la família és un gran què, i que no quedin encara la gent com uns procedits.
Memòria, justícia i reparació, que reclamen les entitats. Joan Pallarès, com sempre, un plaer.
Un plaer.
Abans d'acabar, em deixareu llegir res, un trosset, uns instants. En aquell instant funès de l'alba del 15 d'octubre de 1940, quan gairebé tota Europa estava ocupada pels nazis i pels seus còmplices, on era l'esperança de llibertat, de pau, de justícia i d'amor? La resposta és infinitament cruel. No hi havia esperança. I sense esperança, una generació de catalans va viure literalment desesperada per fer viure els seus fills. I així, fer-nos viure a tots nosaltres. Aquesta és la generació de Salvador Espriu, que en versos se'ns adreça en aquests termes. Hem viscut per salvar-nos els mots, per retornar-vos el nom de cada cosa, perquè seguíssiu el camí recte d'accés al ple domini de la terra. I que ens demana que ens mantinguem per sempre fidels al servei d'aquest poble. 15 d'octubre del 2018. Lledoners, Oriol Junqueras.
L'Obra Cartes.
Un podcast de Ràdio Estel.